al Cafè de la Ràdio, un univers d'informació. Cada dia, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Avui entra en funcionament el tram de la B40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Es tracta d'una obra important que uneix dos dels principals motors industrials de Catalunya, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. La posada en marxa arriba 3 mesos més tard del que va anunciar l'anterior ministre. La inauguració oficial d'aquest tram es farà aquest matí a partir de 11:15 del matí.
Sí, un tram de la B40 que consisteix en un ramal d'uns 6 quilòmetres, dels quals 1,3 són de túnel. Les obres han trigat gairebé 15 anys a completar-se en diverses ocasions. De fet, els treballs han patit contratemps que han obligat a aturar les tasques. Aquesta obertura del ramal, en el dia d'avui, suposa culminar la unió entre Abrera, el Baix Llobregat i Terrassa. Prèviament, també es van acabar les intervencions entre Olesa i Abrera i entre Viladecavalls i Terrassa, que completen 13,2 quilòmetres d'autovia. Fa tot just una setmana, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, anunciava a través d'una piulada a X que l'entrada en servei d'aquest tram suposava una obra clau per a la mobilitat del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Sigui com sigui, l'anunci del ministre arriba enmig d'un debat sobre com ha de seguir la B40 fins a Sabadell després de l'acord entre la Generalitat i el govern espanyol. A dia d'avui, de fet, encara s'ha de signar el conveni entre les dues administracions que ha d'acabar de desencallar definitivament aquesta infraestructura. A favor s'hi han posicionat els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellà, juntament amb les cambres de comerç de les dues capitals del Vallès Occidental. En canvi, la continuació de la B40 fins a Sabadell també compta amb una forta oposició de la plataforma contra el quart cinturó o partits com Esquerra, Sabadell en Comú Podem o la Crida. Precisament aquesta última formació ha fet un comunicat en les darreres hores qualificant de despropòsit i fum l'obertura d'aquest tram d'autovia. De la mateixa manera, animen els veïns i entitats de Sabadell a lluitar per aturar aquesta classe de projectes que mantenen, diuen, el quart cinturó viu.
De tot plegat, en volem parlar aquesta hora amb el Manel Larrosa, portaveu de Fem Vallès. Molt bon dia, Manel, què tal?
Molt bon dia.
Com hem de valorar aquesta inauguració d'aquest tram de la B40? Ho podem qualificar com a bona notícia a nivell de mobilitat entre les comarques?
Aviam, la mobilitat no és únicament una infraestructura, és com utilitzem tots els mitjans. I resulta que fem el dèficit de transport públic al Vallès i de ferrocarril per mercaderies és enorme. Per tant, amb una mirada general, això és una actuació molt concreta, no és un replantejament de tota la mobilitat. Ara, tindrà efectes, sí. Sobretot, canviarà fluxos. És a dir, cotxes que abans venien d'Igualada, Lleida o Saragossa, i quan estaven a Martorell baixaven fins al Papiol i després passaven la B30 per davant de Sant Cugat fins a Barberà. Avui dia, quan arribin a Abrera, giraran 6 quilòmetres fins a Terrassa. Terrassa baixaran per l'autopista, la nostra, la C58, i després aniran direcció a Girona o direcció a Barcelona Nord. Per tant, els cotxes que passaven, alguns dels que passaven per la B30, ara passaran per la nostra autopista. I al revés, també procedent d'aquí, cap a l'interior peninsular, doncs faran aquest mateix moviment. Per tant, hi haurà un canvi de fluxos important. Ara, això portarà problemes a la C58, doncs perquè el tram de Terrassa doncs és més estretet, no, i també quan girem a l'AP7 es va resoldre direcció quan anem de Sabadell a Girona o de Sallet a Tarragona es va ampliar, però quan venim al revés hi ha cua de trànsit en aquests moments. Per tant, tot plegat, diguem-ne, és una petita intervenció, però que no replantegen ni allibera el conjunt de la mobilitat. És a dir, és una actuació molt puntual.
Uh-huh. I quina conseqüència pot tenir respecte al tram de la B40 que estem, diguéssim, del que en parlem tant des de Sabadell, no? Aquest tram Sabadell-Terrassa-Castellà.
Bé, aquesta és una obra acabada. Nosaltres el que hem de fer aquí és replantejar quin sistema de rondes a la zona nord de Sabadell calen i com traiem cotxes de la Gran Via doncs, per portar-los directament a la carretera de Castellà. Però és un problema que hi té que veure, però el comencem a discutir des de zero en aquests moments. I la història és que aquest tros de Terrassa ha tardat 20 anys a fer-se i aquí aquest problema l'hauríem de poder resoldre d'una altra manera. És a dir, hauríem de resoldre amb més responsabilitat nostra des de Catalunya i no confiant en una obra ministerial que ja veiem com va. Abans he comentat que canviarien els fluxos de mobilitat, però també és cert que Terrassa tindrà millor relació amb els municipis de la seva àrea, és a dir, amb Olesa, amb Esparreguera, amb aquests municipis que estaven a la demarcació de Terrassa econòmica, ara tindran una relació més intensa. Per tant, a part dels fluxos, hi haurà relacions de tot tipus, de serveis, de feina, que en l'àmbit de Terrassa poden canviar. És a dir, Terrassa estava en una banda, està situada en un racó del Vallès, Sabadell està més al mig, i des de Terrassa aquesta possibilitat de comunicació amb Martorell s'ha viscut com un canvi important.
Uh-huh. Tornant al nostre tram, aquest tram de la B40, Ronda Nord, Ronda Vallès, ja no sé com dir-li, ara mateix tot plegat és a la taula de la Generalitat, o on és? En quina fase estem? Perquè costa encara una mica saber en quin punt ens trobem.
Bueno, fa un any es va acordar que la Generalitat dibuixaria, que el Ministeri aprovaria, que la Generalitat construiria les obres i que després el Ministeri les pagaria. I estem aquí, però és que no hi ha ni un sol dibuix sobre la taula. I és complexa perquè si es continua dient que la solució és una via de titularitat estatal, B40, el que no es pot fer és tramitar un trosset curt de 4 o 5 quilòmetres. És a dir, s'ha de tramitar i s'ha d'explicar un tram molt més llarg i després executar el que es vulgui. Però si la Generalitat es redueix a tramitar aquest tros, o més segur que no se'n surti. Per tant, hi ha dificultats jurídiques i de concepte molt grosses com perquè aquest tema es resolgui fàcilment.
I com s'haurien de resoldre aquestes dificultats jurídiques?
Bueno, potser parlant acuradament. És a dir, que la Generalitat no parlés únicament de convenis, sinó que parlés de quin dibuix pretén, que no se sap ni es coneix, que els ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Castellà també en parlessin i que amb la societat es fes un cert consens, perquè històricament això ha sigut un conflicte molt sonat, és a dir, que no ha prosperat aquesta situació, no ve d'ara, ve de molts anys. Per tant, si es vol fer una solució endreçada, per exemple, que repercuteixi en el trànsit de Sabadell o la Gran Via en direcció Castellà, això s'ha de treballar bé. I en aquest moment això no es treballa. O sigui, cada administració està tancada en ella mateixa, es parla de del nom, B40, però el tema no avança. I, per tant, aquí necessita una maduració que no existeix.
També tenim un altre tema amb el que tenim debat en aquests moments, que és les zones de baixes emissions. No? En les últimes hores hi ha hagut aquesta demanda dels municipis de l'Arc Metropolità dient que la Generalitat havia canviat les regles del joc i que la proposta que posaven ara damunt la taula no era assumible, tenint en compte la realitat de transport públic també de municipis com, per exemple, Sabadell. En quin punt es trobaria Fem Vallès?
Bé, no ho hem discutit com a Fem Vallès i en tot cas us puc donar una certa impressió personal. Uh-huh. I és que sobretot les ciutats del Vallès són molt diferents de la ciutat de Barcelona. A Barcelona hi ha una oferta de transport públic enorme i per tant pots limitar la mobilitat privada de vehicles o de tot tipus de vehicles en funció de que tens una contraoferta. Però si a Sabadell o a Terrassa o a Nullers aclarem uns barris, zona de baixes emissions, igual no fem cap efecte. És a dir, passaran menys cotxes per la Gran Via perquè declarem una zona de baixes emissions? O podem declarar la Gran Via zona de baixes emissions i, per tant, reestructurar el trànsit que és majoritàriament privat i no sabem per on anirà? Per tant, aquí hi ha una problemàtica molt grossa que no se resol. És a dir, no és el mateix Barcelona-Ciutat, que hi ha sistemes de reequilibri, que en llocs com les nostres ciutats, que és bastant més complex. Per tant, ens podem quedar molt contents fent una zona de baixes emissions en un barri determinat, però les emissions poden continuar sent les mateixes, perquè es produiran per una altra banda.
Clar, i per exemple, a la tertúlia en parlàvem i apuntàvem que, al final, aquell que es mogui dins de Sabadell potser no té aquesta necessitat de fer un ús d'un transport privat, però a una comarca com el Vallès Occidental, aquell que vulgui anar de Sabadell a Sant Manat, per exemple, en determinats horaris del dia, necessita estrictament un transport privat, perquè amb el transport públic realment s'ha de fer molta militància, no?, per anar-hi amb transport públic.
Ho podem treballar, això sí, des de Fem Vallès des de fa molts anys. És a dir, la utilització molt més intensa del transport ferroviari i la possibilitat de racionalitzar molt millor l'oferta del transport d'autobús, us portem molts anys plantejant-ho. Ara, per exemple, dues estacions d'enllaç, com són Bulpelleres i Hospital General, que són senzillíssimes de resoldre, i portem més d'una dècada reclamant-ho, això no ha avançat mai. I fins i tot, a nivell d'administracions, només tres ajuntaments hi han mostrat favorables, tres directament implicats, però cap dels altres. Ni l'ATM, ni l'àrea metropolitana, ningú ha mogut un dit per temes que passarien a ser milions dels nous usuaris que farien servir els intercanviadors de ferrocarrils amb l'R8. Per tant, es tractaria que aquest treball fos enfrontat per les administracions d'una manera més rigorosa. Ara, de cop i volta, surt de zona de baixes emissions i resulta que tota la feina que teníem que fer no l'hem feta i la portem reclamant des de fa molts anys.
Clar, sí que s'ha avançat en aquest intercanviador entre la R4 de Rodalies i la R8 de Rodalies. Si més no, se'ns ha explicat que s'ha adjudicat un estudi informatiu.
Bueno, un estudi informatiu que tardarà... Aquest estudi informatiu ja el van encarregar fa molts anys i no es va saber mai el seu resultat. I aquest estudi informatiu tardarà molt temps, però les estacions de Volpelleres i Hospital General, que són molt fàcils de resoldre, és a dir, estem parlant de menys de 10 milions d'euros d'inversió i de milions d'usuaris, això es podria executar immediatament. I, per tant, l'estudi aquest d'R4 i R8 és molt complicat. És a dir, no solament és l'enllaç de les dues línies, sinó que també comporta traçats de nova xarxa ferroviària, és una cosa molt complexa. I això tardarà molts anys. I estem parlant de solucions que s'haurien de poder aplicar en vista. És a dir, aquestes dues nodes es podrien inaugurar en un any. I tot el sistema de reestructuració de la xarxa d'autobús també es podria fer en mesos. Començant per alguna línia immediata i una segona cap d'aquí un mes, una tercera, és a dir, una visió general. Tot això no es fa. El pla de mobilitat del Vallès, que vam començar a estudiar des del 2017 fins al 2021, és que no han nomenat ni l'encarregat de dirigir aquest pla. Per tant, estem en un panorama que hi ha molta xerrera i, en canvi, molt poc rigor a l'hora de concretar les operacions.
Doncs, Manel La Rosa, gràcies per haver-nos atès un dia més. Em temo que en tornarem a parlar i seguirem segurament en punts molt similars. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies i fins la pròxima.
Adéu, bon dia.
A reveure.
El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.